Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteomauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
De setembre, programa 518. Ens escapem cap als boscos. Meteoambient amb les tortugues i la Costa Brava. Meteoterra, els fruits vermells que es cultiven a Catalunya. A la taula amb el responsable de producte del Coffee Center. Ja veureu quins productes. I a Meteotemps, l'observador de la Xom de Viu de Llevata. Som digitals, catradio.cat, mail, Facebook i Twitter.
Si vols viatjar de manera còmoda, fiable i sostenible, deixa el cotxe a casa i utilitza els trens de Renfe a Catalunya. Oblida't de cues quilomètriques, estrès i evita l'emissió a l'atmosfera de partícules contaminants. Recorda, entra a renfe.com i planifica el teu viatge.
Renfe, el teu tren.
Quin temps ha fet?
Els darrers 8 dies no han destacat especialment pel que fa a les temperatures. Sí que hem tingut ruixats i tempestes en algunes comarques, malauradament gens generals, però localment amb una certa virulència. I d'avui, en les darreres hores, fora de territori català, entre 4 i 6 de la matinada, aiguat més que considerable, entre 100 i 230 litres per metre quadrat a la zona sud de València, cap a la Ribera Alta i la Ribera Baixa.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, el Manel Ferrera Gorca, a prop de Santa Pau, sense cabal d'aigua. La imatge és explícita en un dia absolutament serè, previ a la Diada Nacional de Catalunya.
Meteoescapades.
Ens escapem i ho fem cap al bosc, i ho fem de la mà d'una persona que en sap molt de boscos i de geografia. Ell és doctor en geografia ja fa anys. Bé, de fet, 30 anys de docència a la Universitat de Girona. És en Josep Gordi. Josep, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, content d'estar amb vosaltres.
Igualment, un plaer. Escolta'm, aquest llibre de Cossetània, de la col·lecció de 100 en 100, el llibre és 100 curiositats sobre els arbres i els boscos. Primera pregunta, els arbres es comuniquen?
Això diuen els experts. Jo no sóc un investigador, però sí que sóc un bon lector, no? I tant, sobretot, en Stefano Mancuso, aquest investigador de la Universitat de Florència, ha arribat a parlar de comunicació entre ells, a partir, doncs, de missatges, fins i tot fotoelèctrics o de comunicacions subterrànies. Per tant, ja no és la comunicació verbal que tenim les persones, sinó és un altre tipus de comunicació.
Fantàstic. Escolta'm, el llibre es divideix en diversos capítols. Un primer capítol o grans àrees, els arbres, sí, concretament, sí. Un altre sobre els boscos, un altre sobre, sí, la gestió forestal, un altre, sí, l'evolució històrica dels boscos des de la darrera glaciació, bàsicament, i un altre, sí, que és el simbolisme dels arbres. Comencem pels arbres. Els arbres i la vida estan lligats, clar.
Evidentment. I a més, com tu saps molt bé, la presència o la colonització dels vegetals sobre les masses continentals va fer canviar el clima. el clima que té el nostre planeta no seria el mateix si no hi hagués aquesta capa, aquest mantell vegetal que ens cobreix. I, per tant, salvaguardar-lo és molt important.
Uh-huh. Escolta'm, parlant d'arbres, al Mediterrani tenim alzines, tenim roures, tenim d'altres arbres que en són propis, oliveres, etcètera, etcètera. Però hi ha un arbre que és la rapera. Se li calcula uns 2.200 anys d'existència. És aquesta sequoia que l'anomenen la General Sherman i que fa, atenció, 75 metres d'alçada, pesa com un 747, bé, en definitiva el que et deia és la rapera. 2.200 anys d'història. Aquest arbre, evidentment, mai li ha passat un foc forestal superintens per sobre, ha tingut algun llamp per allà a prop, fins i tot l'ha tocat, etc, però és, doncs això, la resistència absoluta. Què ens en pots dir?
Bueno, primer que és un gegant, no? Jo vaig tenir la fortuna d'estar davant seu i és un arbre que impressiona, no només per la seva alçada, que hi ha sequoies més altes, que s'acosten als 100 metres, no? I aquesta va tenir la desgràcia de que li va caure un llamp i va tallar, diríem, el seu creixement altitudinal. És un arbre que impressiona. Sí que ha patit focs a la base, com moltes sequoies. La sequoia és un arbre que és capaç de treure les branques molt amunt i de poder resistir que se li cremin a vegades petites parts del seu tronc en la zona més baixa i continuar, doncs, vivint. Perquè, doncs, les muntanyes on viuen, aquests climes continentals, doncs, amb sequetats a l'estiu, fa que, doncs, el foc de forma natural apareixi recurrentment, no? Per tant, són arbres adaptats, però el que impressiona és que és un gegant i estàs davant de un dels éssers vius amb major biomassa del món, no? I davant d'això només pots reverenciar-lo, que és la paraula que em surt a mi.
Escolta'm, hi ha un dels punts, clar, això va de curiositats, tu en descrius 100. La curiositat número 35 fa referència a si existeixen els boscos verges i primeres dues paraules diuen i tant. Es calcula que el 31%, arrodoneixo, de la superfície del planeta està coberta per boscos i una tercera part es poden catalogar com a boscos primaris o verges. I d'aquests, el 61% estan al Brasil, Canadà i Rússia. Però clar, em ve al cap que Brasil, Canadà i Rússia són els que surten gairebé dia sí dia també les notícies per uns incendis o unes barbaritats mediambientals de primer ordre relacionades, evidentment, amb l'activitat humana. Sembla que caiem en picat. A Catalunya no, que augmenta la massa forestal, però en aquests tres pulmons del planeta van picat cap avall.
És així, i cal, doncs, pressionar o fer tot el possible perquè depenem també, de, com tu dius, d'aquests grans pulmons, no només del que ens envolta. Com saps molt bé, la climatologia, doncs, va lligada a fenòmens planetaris, no? I certament nosaltres, com a país i bona part de l'Europa occidental, viu un retrocés pel que fa als aprofitaments forestals, ramaders i agrícoles, sobretot a les àrees de muntanya, i això ha generat un desenvolupament dels boscos en tots els massissos europeus. Però en altres llocs les pressions són molt, molt potents i ens trobem aquesta paradoxa que és trista perquè té efectes molt greus sobre tots nosaltres.
Escolta'm, podríem, quan parles dels arbres, bé, parles de la Fundació Miró, parles de Mercè Rodoreda, de Pere Jaume, de l'Espai Guinovart, de Joan Maragall, etc. Jo això ho deixaré pels lectors, perquè no et sabria quin triar i ens aniríem més enllà de l'entrevista. Però escolta'm, m'interessa molt aquest món de la gestió forestal. Clar, comences dient, saps què és l'ordenació forestal? La pregunta és clara, Josep. Hem de deixar fer els boscos o si volem conviure els hem d'ordenar i endreçar?
Evidentment, com més ordenació i gestió hi hagi, millor. Pensa que les nostres masses forestals venen de segles d'explotació forestal i no sempre feta a partir d'instruments d'ordenació forestal, no? Per tant, el millor sempre és ordenar i gestionar els nostres boscos, sense cap mena de dubte. Com a molt, el que hem d'aconseguir és establir una sèrie de punts, d'àrees, de rodals que segueixin la seva dinàmica natural i estudiar-les i excloure'ls dels aprofitaments. Això és el que passa a molts països, no?, europeus, i és també un objectiu, jo diria, mundial, no?, ser capaços d'observar com evoluciona i estudiar científicament com evoluciona la vegetació de punts concrets per tenir-ne, diríem, dades, no?, i fer-ne doncs mostrejos, inventaris, etc. Però els boscos a casa nostra millor que estiguin gestionats, eh? Pensa que tenim, com tu saps, un dèficit molt alt d'aprofitaments.
Sí,
és a dir, del que anualment creixen els boscos, sembla no arribem ni a aprofitar aquest creixement. Alguns estudiosos parlen que només aprofitem un 30% del creixement que tenen els nostres boscos. Això vol dir que cada vegada hi ha més biomassa a l'espai forestal i, per tant, també són més vulnerables a cremar-se.
Escolta'm, no tenim més temps, però m'agradaria que abans de tancar aquesta entrevista ens diguessis qui és l'Eduard Plana.
Ah, l'Eduard Plana, abans de res, és un bon amic, no? És un investigador del Centre Tecnològic i Forestal que té la seva seu a Solsona.
Sí, senyor.
Una persona, sí, porta allà molts anys treballant com a... És enginyer forestal, treballant com a investigador, i amb ell he coincidit doncs, en una sèrie d'activitats docent. Durant un any jo feia un curs de doctorat que deia Boscos i Societat, on m'agradava fer veure als alumnes la importància de les relacions entre la societat i els boscos, i ell venia o anàvem a Solsona. És una persona que s'ha dedicat molt, sobretot en el món dels incendis, que també és un element que apareix molt al llibre, i vaig pensar que era la persona idònia per tancar el llibre.
Perfecte. Doncs, escolta'm, convidant a tots els oients a entendre molt millor els boscos amb aquestes 100 curiositats. Jo, de veritat, crec que de les 100, no ho sé, no és que hagi fet números, però probablement de les 180 seran noves per mi. Per tant, és un llibre que segur que apassionarà a tothom que tingui una mica d'esperit, doncs això, aventurer i de conèixer tot el que ens envolta. Josep Gordi, com sempre, doctor en Geografia de la UdG, un plaer.
Moltes gràcies per convidar-me i poder parlar aquesta estona amb tots vosaltres.
Vinga, una abraçada, adeu.
Adeu, adeu.
El concurs.
La pregunta, Josep Gordi, és ambientòleg o geògraf? El premi, si responeu bé i sortiu afavorits, afavorides en el concurs, és un estoig premium de torrons i mels alemany. A la setmana passada, a l'entrevista Green, quantes bateries porta instal·lades al món sonen? Tres opcions, us donàvem 1.000, 10.000 o 100.000? La resposta era 100.000. Ho va encertar molta gent, però la guanyadora és Pili Nadal, de Barcelona, que s'emporta l'estoig de mels, de vinagre ecològic, de torrons, etc., de torrons i mels alemany.
Meteo Ambient, amb José Luis Gallego.
Va, Meteo Ambient, què ens portes?
No sé quant de temps em donaràs, Francesc Mauri, per explicar-te aquesta història, que segurament seran 6 minuts i podria estar 6 setmanes.
No, Meteo Ambient te'n dono 8 o 9.
És guapíssima aquesta història que vinc a compartir amb els oients i amb tu. Fixa't. Fa uns dies em va trucar un amic dient-me que una de les cales, de les platges que més m'entusiasmen i m'agraden moltes, però a Begur, que segur... No podem dir el nom. Hi havia sortit una tortuga babaua, una tortuga careta, que se'n diu ara, la careta, que és el seu nom científic, sí. I havia fet la posta d'allà. I vaig dir, quina meravella. L'any passat no vam tenir cap de niu de tortuga marina. Cap ni un. Això va ser... Quan va ser? Bueno, va ser... El dia següent em van trucar del Delta de l'Ebre, del Parc Natural, per dir-me, no et creuràs on ha fet el niu la tortuga babaua. Dic, què dius? A la tarda, un altre al Delta de l'Ebre. I dos dies després, a Malgrat de Mar. És a dir, hem passat d'un any zero nius a 4. Però és que al País Valencià en porten 5. Vaig parlar amb la gent que treballa allà, que són els de l'Oceanogràfic de València, una entitat de referència a nivell mundial, i el que tenen és una sensació de que alguna cosa està passant amb les tortugues marines. És a dir, tenim ja prop de 1.000 ous, controlats. Ja saps que aquí el que fa la Generalitat de Catalunya amb la Fundació CRAM i amb la gent que s'hi dedica i amb els agents rurals i amb moltíssima gent és anar a la posta. És fonamental la col·laboració ciutadana, sisplau. Sempre que veiem una tortuga adulta fora de l'aigua, és que va fer una posta. El període de cria de la tortuga babaua va de juny a l'octubre, sempre, i encara que ens estiguem banyant, és que pot passar a qualsevol platja de Catalunya, perquè ells tant se li en fot, ells tenen aquesta impronta genètica de posar els ous en allà, i sortiran encara que hi hagi un patí a sobre, m'entens? És a dir, que sobretot avisar a la policia local, o 112...
I vindran els agents rurals.
Els agents rurals, i vindrà la gent del CRAM, i vindrà la gent de la Generalitat que s'hi dedica. És a dir, això és fonamental, perquè sense la participació ciutadana, aquesta campanya de salvament de nius és impossible que tiri endavant. Però jo el que vull dir és que s'està donant la circumstància de que hi han dues teories de per què la tortuga babaua està tornant.
Quines són? Perquè, clar, dius...
La primera és el canvi climàtic. I em diràs, bueno, sempre tot té a veure amb el canvi climàtic.
Escalfament de l'aigua...
Escalfament de la sorra. El Mediterrani Oriental, és a dir, a Turquia, a Grècia, a Malta, la sorra de la platja es veu que crema, literalment, però quan dic que crema és que arriben a tancar platges, perquè la gent es crema els peus, amb ampolles, darrere això que de vegades aquí surts i dius, ai, no, allà et cremes, vas a l'hospital directament quan surts de l'aigua. En aquestes circumstàncies, la de temperatura, no sé si ho sabies, perquè això passa amb molts rèptils, però sobretot en els calonis, és a dir, amb les tortugues, la temperatura determina el sexe de la cria.
Què dius? Sí. Això no ho sabia.
De manera que, a més temperatura, crec que el llindar
aquí,
està...
Aquí hem vingut a aprendre.
El llindar està... Crec, no em vull equivocar, però crec que el llindar està a 25 graus. A partir de 25 graus són femelles, abans dels 25 graus són mascles. Què està passant? Que s'està, el que els científics diuen, feminitzant la colònia de cria de tot el Mediterrani Oriental, de manera que només surten femelles. Això a nivell d'espècie és una crisi monumental.
Oh,
i perquè pot portar a l'extinció. Què estan fent? S'estan anant d'exploració cap a aigües més fresquetes, no només aigües més fresquetes, sinó sorres menys que no cremin, no? Han descobert Itàlia, han descobert el sud de França, però han arribat a Balears i a les costes de la Mediterrània i de la Península Ibèrica i estan flipant en colors i estan posant. Aquesta és la primera teoria. La segona teoria, que encara és més guapa, és que aquells, tenen, aquests animals tenen una tendència que també els científics i sobretot els etòlegs anomenen filopàtria, que és la tendència a estar a prop del lloc on has nascut, en el cas de les tortugues marines, a fer la posta al lloc on has nascut. Això també ho tenen molts peixos, com ara el salmó, com ara l'anguila, no? que van a fer la fresa allà on han nascut. Per això fan aquests, se'n van dels sargazos al delta de l'Ebre, en el cas de l'anguila, brutal. En el cas de la tortuga, què passaria? Que les primeres tortugues que van fer la posta a les nostres costes, és curiós, però és entorn dels 15 anys. I saps quan es fan madures les tortugues? Als 15 anys. És a dir, que això donaria una resposta de per què estan tornant tant les tortugues aquí. Mm. També podria intervenir l'alliberament de tortugues. És a dir, gent del... jo hi he alliberat, i crec que tu també, hem alliberat tortugues, la tortuga se'n va i diu, aquí... Això que queda una mica... Aquí m'estimen. Aquí m'esperen.
I escolta'm, la recuperació de tortugues, que és un depredador màxim de les meduses.
De les meduses. No, és que és el seu bocata di cardinale. És a dir, quan veu una medusa comencen a salivar. Llavors, és important per molts aspectes. Primer i principal, per la biodiversitat del país. És a dir, que tenir com a espècie, el catàleg d'espècies de Catalunya, a la tortuga babaua, a la careta, és un plus. És un estàndard de qualitat brutal. Després, pel que té d'intervenció de la... Això significa que l'entorn, que la costa encara està viva, caramba. És a dir, que encara que...
A veure, és com els d'això del riu, és que ara no em surt...
Els identifica... Els crancs de riu...
No, els crancs.
La llúdriga,
el bioindicador...
Màxim,
bestial.
No? Doncs en aquest cas seria un bioindicador de qualitat del nostre litoral. I després, pel component que té d'educació ambiental brutal, de defensar això, les nostres platges, la nostra franja litoral, i d'entendre que per preservar la natura cal voluntat, i això és el que està fent la Fundació CRAM, que em trec el barret, i la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Acció Climàtica, amb el Ricard Gutiérrez i tot el seu equip, que està al capdavant d'aquest protocol, d'aquesta acció d'identificació, protecció i, en alguns casos, trasllat, translocació, se diu, en llenguatge científic, translocar els ous que poden entrar en conflicte o bé a incubadora o bé a una altra platja, a un altre entorn en què puguin estar millor protegits. Però, en qualsevol cas, estem amatents. Sempre que veiem una tortuga fora de l'aigua, trucar al 112, mai acostar-se, mai fer-se una selfie, no siguem friquis, i mai tocar-la. Això és molt important. La col·laboració ciutadana, és per això que ho demanen, és fonamental per tirar endavant aquest repte que tenim des de conviure el turisme amb les postes de tortuga.
Fantàstic.
Vinga.
Doncs va.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, on s'han trobat nius de tortuga marina aquest any a Catalunya? N'acabem de parlar, si ho encerteu i sou triats en el sorteig, un portafolis que inclou blog Gentilesa de Pesca Neta, el premi. De la setmana passada, Green Empresa, en què inverteix el fons d'inversions català Nactiva? El premi, una ampolla de cava brut, gentilesa d'Agustí Torelló Mata. La resposta és en el capital natural i el guanyador és Roberto Castro, de Barcelona.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Doncs Meteoterra i Jordi Puig, com estàs?
Molt bé.
Perfecte. Escolta'm, els fruits vermells també es cultiven a Catalunya. Quins són aquests fruits vermells?
Doncs la veritat és que ens pot sorprendre, és a dir, quan pensem en fruits vermells sempre ens imaginem el nord d'Europa, zones molt fresques, i de fet és així. La majoria dels fruits vermells es produeixen al centre d'Europa, al nord d'Europa, però de gerds també en tenim a Catalunya, de forma natural. Per exemple, al Pirineu, qui no ha pujat a Núria a caminar algun cop i a les vores del camí no n'ha collit algun. De nabius ja és més difícil trobar-ne, i de groselles també, però també en podem localitzar en alguns punts. El que sí que és clau i és important és saber que a escala comercial aquests fruits doncs moltes vegades necessiten d'uns requeriments que són diferents dels que trobem a muntanya. Per tant, una cosa és que potencialment hi siguin i els puguem trobar, diguem, en estat salvatge, però l'altra és que hi hagin pagesos que els puguin cultivar i viure'n.
Escolta'm, en aquest sentit, sembla que ja fa uns anys que alguns productors intenten tirar-los endavant.
Sí, de fet, clar, amb les estratègies de diversificació que els últims anys s'han anat promovent, hi ha algunes zones de Catalunya que compleixen, en certa manera, aquests paràmetres, no? És a dir, que tenen uns climes relativament frescos, amb unes pluviometries doncs, interessants, i a més, i molt important, que tots aquests fruits vermells són fruits que necessiten sòls àcids, és a dir, que el pH ha de ser baix, i en la majoria de zones de Catalunya és el contrari, són zones calcàries que hi ha pHs alts. Per tant, aquests llocs, entre cometes, que són plans, alts i amb aquests sòls són molt escassos, i això, i els pagesos que han sabut trobar aquests espais, doncs molts d'ells han començat a fer aquest tipus de fruits vermells. Poso alguns exemples, per exemple.
Sí, clar.
Sí, doncs, aviam, per exemple, un dels llocs més interessants que s'ha començat a fer servir aquests últims anys és a Sant Hilari, el Pla de les Arenes, que pel nom ja us podeu imaginar, no? El Pla de les Arenes és un lloc a més o menys a 1.000 metres d'alçada, amb unes precipitacions que, bueno, ja dic, històricament eren del voltant dels 1.000 litres any.
Eren,
evidentment. Uh-huh. Ara, doncs, aquests últims dos anys doncs, s'hi han arribat a 500-600, ja ha sigut un èxit. I, a més, es diuen arenes perquè són tot zones de sauló. Doncs en aquests terrenys s'han començat a cultivar els últims anys, doncs això, maduixes, gerds, nabius, groselles, i realment les produccions i sobretot la qualitat és excepcional. Vull dir, hi ha uns gustos pujats, uns gustos mediterranis, no són aquests fruits vermells que trobem als supermercats que moltes vegades només tenen aquest punt àcid i poca cosa més. Vull dir que estem aconseguint fer unes produccions molt interessants si el temps ens deixa, evidentment.
Escolta'm, clar, el que ens arriba del nord d'Europa, doncs clar, la qualitat aquí és elevadíssima, i aquests fruits vermells que ens arriben de segons quins llocs hi ha allò a punt de consumidor, que són, per la gent que els hi agrada, doncs allò una miqueta molt viciosos, eh? Allò...
I tant.
Ja venen envasadets i vinga, i d'això. Però clar, és com les maduixes. Tu proves les maduixes de Huelva i potser allà acabades de collir de la planta, doncs deuen ser bones. No ho sé, eh? Perquè jo no les he provat en allà. Però clar, les proves aquí o proves la maduixa autòctona, vull dir, conreada aquí al costat de casa, diversos llocs de Catalunya, i escolta'm, bestial. En aquest sentit, clar, aquests fruits vermells de casa no deuen tenir res a veure amb els del nord d'Europa.
No, jo us puc garantir que, entre cometes, he visitat aquestes explotacions, algunes les assessoro, i la gràcia quina és que poden produir aquests fruits amb unes condicions d'insolació molt més elevades que el nord d'Europa, és a dir, tenen moltes més hores de sol i, per tant, els fruits vermells poden concentrar més els sucres, però el que és més important, sobretot, és que el temps entre que es cullen i arriben a la nostra taula és absolutament d'hores, no de dies, sinó d'hores. Per tant, imagineu-vos un fruit vermell fet... és igual, ni que sigui a Astúries o que sigui a Portugal, que també se'n fan moltíssims, o a Galícia. Aquí ja estem parlant de desplaçaments de dies i, per tant, s'han d'acollir verds o s'han d'acollir amb un punt de maduració molt més primerenc.
Clar, un transport amb una càmera i amb aquests gasos, no sé ben bé, però si fan coses, està clar.
Clar, i els aromes, és a dir, tots aquests components volàtils que quan la fruita és madura els tenen, amb aquest temps entre que es cullen i arriben a la taula, primer, que ja no en tenen tant, i després que molts d'ells es perden pel camí. Per tant, és això, no? Estem llançant nutrients, estem llançant aromes, i ho estem fent, doncs, bàsicament per un tema que és crucial, que és el preu, no? És a dir, el preu de producció d'un gerd al Pla de les Arenes no té res a veure, doncs, amb un gerd produït a Galícia o produït a... és igual, a qualsevol lloc del nord d'Europa. Per què? Doncs perquè necessiten més aigua, aquí s'han de regar, s'han de fertilitzar d'una altra manera, i també perquè hi ha plagues i malalties que els afecten aquí, que en d'altres zones potser no són tan virulentes. Per tant, tot és un còctel que al final, doncs això, no? Si volem cosa de qualitat i de proximitat, té un preu.
Que saps que de vegades, no s'allunya tant d'alguns conreus. És a dir, tinc la sensació que el conreu ecològic a Catalunya o bé l'alimentació ecològica en alguns casos intenta o es comença a acostar a una alimentació normal. Ho intenta. No ho sé, és una sensació. Potser l'estadística va per una altra banda.
Et refereixes a preu?
Sí, em refereixo a preu.
Sí, sí, no, evidentment. Clar, és que al final el preu de la producció ecològica és el preu real, és el preu que integra tots els costos.
Sí.
És a dir, i al final, com més anem, l'agricultura convencional cada cop té més traves legals que la fan anar o tendir cap a l'ecològica. Per tant, el preu del menjar convencional, diguem-ho així, cada dia és més alt i cada cop serà més estret al marge
en relació. És a dir, no era una sensació meva, sinó que realment molta de l'alimentació eco comença a acostar-se a l'alimentació convencional. No sempre, però sí.
Clar, sí, o al revés, no? La convencional cada cop té un preu més elevat i s'acosta a l'ecològica. El que és important és, sobretot, definir quina ecològica, no? Perquè si és una ecològica industrialitzada, malament, no? És a dir...
Sí, clar, t'entenc.
Ui, que aquest és el problema.
Clar. Escolta'm, ho hem de deixar aquí. Com sempre, ens mengem els minuts que volen. Vinga.
Perfecte.
Adéu-siau, Jordi.
Adéu. Mengeu fruits del Pla de les Arenes, sobretot.
Sí, senyor.
Que vagi bé.
Adéu.
El concurs.
Es produeixen fruits vermells a Catalunya? La resposta pot ser només una, sí o no. Lot de 5 paquets de càpsules de cafè Novell Residu Zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu responsable i ecològic, el premi. Concurs de la setmana passada de Green Mobilitat. Quines poblacions unirà el primer tram del tramvia del Camp de Tarragona? La resposta era Cambrils, Salou i Vilaseca. Guanyador Bernat Estrada de Badalona, que s'emporta aquest cafè Novell Residu Zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic.
Meteotaula.
Bona tarda, marxem cap a la geografia gironina. Allà hi ha una empresa que s'ha convertit, jo crec, en un dels referents en el món de les infusions de qualitat, cafès i alguns altres productes. Per descobrir-ho, marxem cap a Aiguaviva. Bé, Aiguaviva és la seu de l'empresa, nosaltres marxem cap als estudis en línia digital des de Girona, Catalunya Ràdio Girona. Salvador Coromina, responsable de producte d'I+D de Coffee Center. Què tal?
Molt bé, bona tarda.
Escolta'm, Alma, que segurament és la marca comercial més coneguda d'aquest Coffee Center. Vosaltres sou autòctons d'Aiguaviva 100%?
Sí, l'empresa, bueno, els seus orígens sempre és aquí al Gironès. Ara fa molts anys que estem instal·lats a Aiguaviva. L'empresa neix originàriament a Salt i després, a partir d'aquí, doncs, Aiguaviva, per motius d'espai, fa més de 20 anys, que és la seu, i aquí doncs és on neix una mica el projecte d'Alma, ara l'any 2012. No, l'any 2010, i després el 2012 ja ha fet realitat amb el que és la producció i tot.
Per tant, teniu, podríem dir, pedigrí d'uns quants anys, no heu sortit al mercat fa 4 dies, però sí que segurament d'una forma bastant ràpida i recent heu anat orientant la vostra via, la vostra, diríem, via, sí, de negoci, cap al valor afegit. És a dir, no fabriqueu uns tes convencionals, sinó que la gent que li agraden les infusions, allà hi ha essència.
Bueno, això és el que hem intentat des d'una mica als inicis, des de que neix Alma com a marca pròpia de Coffee Center, que nosaltres venim, com el nom indica, del món del cafè. O sigui, nosaltres som torrefactors en ADN, no? I a partir d'aquí, doncs, buscant necessitats a dintre del que seria tota l'hostaleria o inclús una mica lluitant en aquells moments per l'alta cafeteria,
sí.
Doncs, veiem una mica que pot haver-hi l'espai de fer un producte amb les infusions de que realment tingui un valor afegit i no sigui un sobret a dins, sinó que pugui transmetre més coses, no?
En aquest sentit, vull creure que tot plegat coincideix potser amb l'efervescència del cafè amb càpsules. Vull creure que segurament suposa un trencament, un crash en el món del cafè tradicional i potser vosaltres el que feu és reconduir una miqueta i trobeu un nínxol espectacular anant cap a productes orgànics, eco i, per tant, que tenen més valor.
Sí, en aquell moment, és veritat, hi havia una efervescència amb les càpsules, amb les monodosis. Aleshores, ens arriba una mica el format amb piràmide, que és una mica el que nosaltres hi apostem amb l'hostaleria, amb sobres individuals, i després, a partir d'aquí, primer es comença amb una sèrie de productes amb ecològic, i d'aquí es veu que, bueno, que el públic li agrada, i ahir vam començar ampliant. O sigui, vam començar amb 6 productes ecològics i ara estem a la vora de 55.
Només?
Sí, només. Des del que seria tes, després tes, infusions, o sigui, el que és una monovarietal, un sol ingredient, i després una mica aquí ja vam començar amb les fórmules originals i amb coses una mica més divertides i sempre amb una mica amb l'eix principal de l'ecològic, de la sostenibilitat, i anant també a buscar la matèria prima, origen i tot això.
Explica'm, això quan has dit divertit, m'ha vingut al cap que remenant la vostra informació, entre d'altres, he vist, per exemple, infusió de maduixes amb nata.
Sí, aquesta és de les primeres que va néixer, que aquí inicialment el no ser ecològic, doncs hi havíem pogut posar les notes làctiques de iogurt i tal, després vam anar-ho transformant més cap a aromes més naturals, perquè amb ecològic això és... Hem de ser molt curosos, i a partir d'aquí, doncs, a veure, tot el que és la maduixa, que ens recordi, doncs això, els aromes, l'olor que ens pot venir aquella maduixa dolça i natural, no? Una mica hem anat a buscar l'essència de transport, no? I també que el fet de beure una beguda llarga pugui transmetre, doncs, coses més divertides. Aquí som país d'infusions, i aquí tenim el record de les àvies que ens donaven la camamilla quan teníem mal de panxa, no? Sí, i una mica és el fet de que sigui una mica més divertit, no? I aquí és una mica on ens vam centrar en el seu moment, i encara hi estem posats,
Val, doncs, ara que estem situats, Alma, infusions, tes, sempre hi ha des del punt de vista eco, orgànic, perquè entenc que amb el valor afegit hi ha, doncs, un nínxol potser més clar de mercat. Salteu una altra vegada, possiblement, dic una altra vegada, des del desconeixement, perquè evidentment jo no he seguit aquestes 2 dècades d'empresa, però salteu a les càpsules amb productes ecològics, orgànics, i aposteu directament per les càpsules compostables, potser preveient el que jo
si tingués un negoci de càpsules, diria, ep, potser la Unió Europea o potser les normes internacionals, hi haurà un moment que diran prou alumini i prou plàstic, no?
Sí, això ja ha estat passant, inclús tots en som conscients, doncs, que a Balears ja hi ha hagut unes mesures que ja estan aplicades des de l'any passat, inclús ja feia més temps que s'estava parlant. El tema de la compostabilitat amb les monodosis, amb les càpsules, evidentment aquí és on encara hi ha molt de camí per córrer. És una mica una qüestió de conscienciació, és una mica el fet del camí que de contribuir una mica per la... Bueno, cuidar-ho entre tots, no? Mm-hmm. I així és on te costa una mica més. Tot i que el compostatge, a vegades, el compostatge industrial amb el compostatge dintre de la fracció orgànica i tot això, pot haver-hi també, hem d'anar fent una mica de pedagogia entre tots.
Clar, clar. Perquè, a més, clar, no són unes càpsules que es desfacin immediatament, sinó no tindrien les propietats de conservació del cafè, etc, i necessiten de compostatge, diguem, mecànic, d'escalfor, de 6-12 setmanes, si no vaig errat, i en definitiva, correcte, si ho llancem al compostador del jardí de casa, allò no es desfarà. Bé, sí que es desfarà, però trigarà bastant més.
Sí, és una mica el anar-ho... Això crec que ja s'ha anat fent, ja s'ha anat fent una feina de pedagogia, i el anar-ho... Bueno, en materials també és una evolució contínua.
Sí, o sigui, senyor, cada dia
van sortint materials, a vegades també la compostabilitat amb l'utilitzar materials reciclats, amb envasos que tinguin barrera, perquè també, per exemple, amb cafè, amb les plantes aromàtiques no passa tant, però amb cafè, per exemple, productes que materials que tinguin barrera són molt importants per l'oxidació, perquè un cop torrem el cafè i si està en contacte amb l'oxigen, doncs comença el període d'oxidació. I aquí és on contínuament molta gent estem treballant per anar mirant quin tipus de material ens pot garantir també, perquè al final la gent intentarà que allò transmeti unes sensacions.
Per tant,
primer intentarem que sigui bo i després tota la resta. O sigui, anem-ho fent, no? O sigui,
anem-ho, que sí.
Entre tots anem-hi treballant.
Sí. Escolta'm, a més, modernament, clar, vosaltres dona la sensació que ho arrodoniu tot, no?, amb uns segells de qualitat, etc. Però també tireu endavant projectes socials. Quan entres al web hi ha el vostre ADN, eh? El vostre, per entendre'n, sí, ADN, grup sanguini, tot el que vulgueu. Aquests projectes socials, Bolsos con Alma, altre projecte amb la UDG, la Universitat de Girona, un altre, Alma en Cor, i després, Empresa en Cor. Situa'ns una miqueta, com a mínim, aquests quatre titulars del vostre web.
Sí, aquí comencem amb el que seria una mica, com que venim amb el món de cafè, doncs una mica el donar-hi una altra vida, el que seria els sacs de cafè. Aleshores, amb la gent de Càritas, comencem un projecte que és confeccionar una sèrie de bolsos on tota la recaptació, doncs, tot va a mitjans socials, i és un, bueno, d'un producte que nosaltres no en fem res, doncs poder-li donar un ús, inclús amb uns dissenys, amb uns models, i això, doncs, ha recaptat una sèrie de... al llarg del temps que portem, doncs, ostres, ha anat recaptant un granet de sorra que hem anat posant aquí. Amb el tema de l'UDG, també la Càtedra de Responsabilitat Social, en cas en Jordi, la propietat, o sigui, el jefe, també ha estat aquí amb tot el que seria participativament amb el que seria la Càtedra de Responsabilitat Social, l'UDG,
sí.
I una mica anem per aquest camí també, que creiem que és una mica el fet d'una obligació que tenim, no? Estem parlant de les coses, però també hem d'intentar fer-hi alguna
cosa. Actuar.
Sí. I això aniria per aquí.
Perfecte. Per la meva part, jo ja tinc les preguntes fetes. Alguna... Vosaltres sou gironins, del Gironès, d'Aiguaviva, etcètera. algun projecte així de futur, immediat, a mig termini, etcètera, Europa, el món,
nosaltres exporteu, ara amb les, què feu? Nosaltres amb les infusions sí que exportem, estem a la vora de, vam comptar l'any passat, em sembla que eren 23 països.
Déu-n'hi-do.
N'hi ha participacions petites i després sí que amb el tema d'infusions tenim projectes doncs a Moldàvia, amb les infusions ecològiques, tenim clients a fora. Uh-huh. I, bàsicament, sí, anem mirant... després de l'època de la pandèmia, que ens ha sigut molt difícil, perquè la nostra... Una de les principals preocupacions que hem tingut és el control de la matèria primera. O sigui, yeah. el que una mica comentava abans. Primer, que sigui bo, i després tot el que més. O sigui, productes ecològics... però que organolèpticament siguin agradables.
Clar.
També en trobem de productes ecològics que no...
Que no convencen gens.
Vale? Aleshores, aquí una mica ha sigut això, igual que quan hem fet una línia, doncs, per exemple, també de salut, que és un dels últims projectes que vam fer, amb 10 infusions catalogades per poder vendre a les farmàcies com a complement alimentós, o sigui, que tenen
propietats...
Que tenen propietats saludables, sí. Mencions saludables, i això està dintre de les farmàcies, també uh-huh. amb un format nou des de deu fer ara un parell d'anys. La pandèmia ens ha frenat una mica amb coses que anem portant, però sí que aquí sempre anem fent. Tenim una línia d'infusions inspirades en la Mediterrània. Bueno, hem anat fent la infusió de ratafia, que aquesta és de les primeres, que va començar amb una col·laboració amb més gent, i després a partir
ja us veig allà a la festa de la ratafia a Santa Coloma de Farners.
Aquest també és un d'allò, perquè, bueno, aquí el que passa que la ratafia sí que és molt territori, és molt del terroir,
ja ho crec, ja ho crec. No,
però,
no,
segurament... però bueno, nosaltres sempre anem fent projectes a fora, doncs sempre, bueno, ens estem moguent i a través també de Prodeca, tot això, doncs estem, uh-huh. estem en presència a bastants països.
Perfecte, doncs escolta'm, Meteo Mauri, el que més ens fa il·lusió en aquests 10 anys d'història del programa, en què hi ha quilòmetre zero, en què hi ha sostenibilitat, en què hi ha responsabilitat social corporativa, és escoltar que hi ha empreses en el territori català que es mouen en aquest sentit, que tiren endavant, amb la pandèmia com a referent número 1 de les dificultats, però que en definitiva es posicionen i que cada cop som més competitius en tots aquests àmbits. Un plaer. Coffee Centre, Aigua Viva, Salvador Coromines, el seu responsable de producte i, a més, d'IMSD. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
El concurs.
Coffee Center, prima en origen els productes eco o els d'agricultura convencional. El premi, una ampolla de cava Ubac, gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata.
Meteotemps.
Què tal? Això és Meteotemps i marxem cap a la zona de Viu de Llevat, al Pallars Jussà, a cavall de l'Alta Ribagorça, a les portes de la Vall Fosca. Bé, aquesta precisió, aquests detalls, una miqueta de zona fronterera, ens els aclareix l'observador de la xarxa d'observadors meteorològics del Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Coll, què tal? Bona tarda.
Bones.
Escolta'm, Jordi, gairebé un quart de segle, 23 anys al capdavant d'aquest observatori, sempre pendents del temps i de l'observació local. Escolta, en aquests 23 anys, què et ve al cap? Calorades, fredurades, nevades... Jo tinc el record d'una nevada molt potent a la Conca de Tremp, però jo crec que devia ser entre el 2005 i el 2010, una cosa així, però potser vaig una mica errat. Vaig bé.
Vas bé. Ara, clar, m'has agafat, no comptava que et sortiguessis en parlar, doncs, de les noves... Sí, és una novada que em va enganxant aquí. Aquí se'n van fer congestes de més de 2 metres i mig d'alçada.
Sí.
I perquè l'Ajuntament em va tindre de buscar-me amb màquines a les 9 del matí i no van arribar a casa fins a les 9 del vespre. Mm. Més de 12 hores sense parar al migdia. Passa que va ser una nevada guapa, guapa. Eh?
La recordo. Guapíssima. Crec que era un dissabte. Crec, perquè jo crec que treballava... No, jo crec que treballava... Era una nevada que es veia clara en els mapes, que podia sí, donar de sí. Sí. Hi havia, bueno, el que anomenem en meteorologia una difluència enorme en alçada, amb molt aire fred, però també amb molta activitat.
I que ens venia de surt.
De surt, això mateix.
Venia de surt. Això venia mateix, de surt, molt humida.
Hi havia aquesta difluència. Sí, amb aire especialment humit, potencialment inestable procedent del sud i amb un vent de l'est nord-est en alçada amb aire fred en alçada i el xoc als contraforts pirinencs va ser de traca i mocador. Però dit això, que t'he descol·locat una miqueta. Escolta,
sí, no m'esperava per aquí. Puc passar, si vols, una primícia que acabem de tindre, una tempesta seca,
sí.
Una tempesta seca, però que no sé si pot afectar a boscos, perquè de llamps i trons feia dies o anys, possiblement, que no l'havia sentit tan forta i seca, sense ni molla d'aigua.
Perfecte. Escolta, anem a aquests últims 23 anys. Va, posa'm 3 records sobre la taula de tot plegat.
Doncs mira, per exemple, aquí en aquests moments tenim una mitja de pluja de 950 litres a l'any. En aquests moments, aquest any 2023, només portem 115 litres. Portem sequera. Tenim una mitja anual, una mitja de 120 dies de pluviometria. En aquests moments portem 11 dies de pluja de tot el que portem aquest 2023. Què més? Doncs tenim una mitja de 25 dies de neu a l'any, també.
Ah, Déu-n'hi-do, però... Sí. Però anem a la baixa.
Aquest any, la mitja d'aquest any, em sembla que han sigut 5 dies. Sí, ara no hauria de buscar qui està apuntat.
A quina cota està viu de llevata? Això és per bé, i viu els famosos mica, ports...
Sí, a 1.240 metres d'alçada.
Uh-huh. Aquella carretera tan sensacional, el que ens agrada
guapíssima,
conduir...
Guapíssima.
Sí. Segurament algun dia, no sé si ho veurem, faran un túnel per sota i la carretera ja no hi serà i tot el que vulguis, però de moment hi és i escolta, més d'aquelles carreteres mítiques, la N260.
Sí, és la carretera que els hi agrada als motius.
Sí, clar. No pot ser d'una altra
llàstima,
manera.
És llàstima perquè ens fa malbé la natura, perquè les motos fan un soroll que, sincerament, espanta... O sigui, jo també estic seguint soc col·laborador de la fenologia dels animals i de les plantes, i als animals això se'ls hi afecta, perquè quan passen aquelles motos amb el tub obert...
Sí.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Escolta'm, ara que dius aquesta observació de...
D'animals i plantes,
sí,
la fenologia.
Sí. Què ens pots dir?
Home, evidentment, aquest any, ja l'any passat va haver-hi una mancança molt important de l'oreneta, però bueno, encara en van arribar uns quants centenars. Aquest any, en aquests moments, va vindre la primera oreneta ara fa 15 dies, que va estar volant sola, una sola, uns 8 o 10 dies, va desaparèixer, i ara, abans d'ahir, fa 3-4 dies màxim, he vist una parelleta, i prou, no n'hi ha cap més. En aquests moments, els anys enrere, doncs, l'oreneta doncs, ja feia dies que funcionava i etcètera, doncs no. Sí que la Puput i la Cucut han vingut en els seus moments i estan en ple soroll, etcètera, i fantàstic, eh? Però l'oreneta, per mi, o és canvi climàtic o no ho sé, però sí, sí, sí.
Perfecte.
Es nota.
Escolta'm, ara mateix, clar, ens deies aquesta sequera tan bèstia, tan animal, i bé, que clar, ve de lluny, això no s'arregla amb uns ruixats d'una setmana, ni molt menys, estem a punt d'entrar, a l'estiu, en poques setmanes. Com, pels teus 23 anys d'experiència aquí, clar, si no canvien les coses, ja hi ha arbres afectats que estan fent una floració, tu que fas observació ecològica.
Sí, mira, per exemple,
estan pansits, no tiren.
No, per exemple, tens, o sigui, l'herba pel bestiar, normalment es fan dos talls a l'any, dos, tres. Aquest any, possiblement que no en facin cap, eh? Si seguim com seguim, no se'n faci cap tall, eh? No d'això. I sobre els arbres, sí, tenim el roure que encara no arrenca, no ha arrencat, no ha fet res. Els altres arbres sí que han anat, o sigui, els altres arbres sí que han anat fent més o menys amb esforç, però i els bolets, els bolets també aquest any, de moment, el que són carradetes, les múrgoles, els moixarrons, suposo que tampoc n'hi hauran. Si n'hi ha, bueno, n'hi hauran, però esclar, s'haurà de buscar. El canvi climàtic està afectant. Aquí dalt no tindrem possiblement el tema de l'aigua de beure, possiblement, doncs, bueno, clar, nosaltres aquí a Viu de Llevat estem traient l'aigua amb un pou de a 170 metres de fondària, i no ens ha fallat mai. Però els que tinguin fontetes superficials pot ser important, ser important, sí, sí.
Clar. Escolta'm, a nivell d'observador meteorològic local, totalment voluntari, etc., Meteocat, tot el suport del món, perquè en definitiva, doncs, estàs fent aquesta feina voluntàriament. A nivell, doncs, de la comarca, del municipi, etc., es reconeix aquesta feina, o això de les coses mediambientals i la meteorologia, mira, està amb nosaltres i anem fent, no ho sé.
A veure, a nivell local no crec que poca gent sap, bueno, sí, perquè jo sóc una mica xerraire i xerro amb molta gent, i molta gent sí que sap, però no hi ha reconeixements de cap classe pel Servei Meteorològic de Catalunya o per la XOM. Evidentment, doncs, estan molt agraïts, perquè esclar, és una de les poques estacions d'alta muntanya que estem funcionant. Això és també, em diuen el mateix que amb la fenologia, no? És un dels pocs observadors que estem a alta muntanya passant diàriament les dades meteorològiques. Ai, meteorològiques, les dades fenològiques.
Perfecte.
Sí. Doncs... Però torno al mateix, a nivell local no hi ha res. Ara, a nivell institució, des del Servei Meteorològic, doncs sí, reconeixements i punt, no?
Perfecte.
I apoyo, tot l'apoyo que sigui necessari. I, evidentment, i els de Catalunya Ràdio o TV3, evidentment, de tant en tant, se n'en recordeu d'aquesta gent que estem perduts a alta muntanya i ens
potser
feu
no totes les vegades que voldríem,
no?
Però sí. Jordi Coll, observador de la XOM, de l'Observatori Viu de Llevata, amb gairebé un quart de segle d'observacions. Un plaer. Molta sort. Gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
Bona tarda.
El concurs.
Viu de Llevata està a les portes de la Vall de Cardós o a la Vall Fosca. No vol dir que estigui situat exactament en aquestes portes, però, evidentment, n'hi ha una de les dues valls que és molt més propera a Viu de Llevata. El premi, una gorra de Catalunya Ràdio.
I de la setmana passada, Grinllar, a quina comarca es troba l'espai natural protegit de la Riera de Merlès? Atenció al premi que s'emporta una persona, una dona, una noia de Barcelona. Un sopar per a dues persones al restaurant Aradi de Platja d'Aro per gaudir-ne en temporada baixa. Cal concretar el dia amb el restaurant. Gentilesa d'Aromar, hotels i restaurants. Hem dit que és de Barcelona. La resposta correcta era el Lluçanès i la guanyadora, Núria Nadal.
Quin temps farà?
Doncs què ha de fer? Especialment concentrar-se en el vespre de divendres i la nit de divendres a dissabte. Un moment que no marcarà el cap de setmana pel que fa al pronòstic. De fet, el pronòstic per dissabte i diumenge és que no hi hagi precipitacions. El dia més assolellat i càlid, diumenge. Sol i núvols, dissabte. Però tenim una pertorbació que no està clar finalment quin abast tindrà. Si estiguéssim 50-100 quilòmetres més a l'est, segur que ens enganxava de ple, però tindrem l'àrea fronterera de la pertorbació que fregarà la costa. Al migdia de divendres, amb algun aiguat cap al delta de l'Ebre, cap a la tarda de divendres a la costa daurada, vespre de divendres costa Barcelona, nit de divendres a dissabte costa Brava. Sempre lliscant de sud-oest a nord-est l'àrea litoral. Localment els aiguats poden ser abundants. Alguns podrien superar, no tots, ni de bon tros, els 100 litres per metre quadrat. A quin indret? Encara no ho podem precisar i difícilment ho podrem assegurar del tot. Avís en aquest sentit de Meteocat. Segon avís també importantíssim, el d'intensitat de precipitació, que podria ser en algun punt torrencial. 40 litres en tan sols 20 minuts. I a destacar que tot això no afectarà gran part de l'interior i, per descomptat, l'àrea occidental del Pirineu, on fins i tot gran part de divendres pot fer sol. I, com dèiem, dissabte i diumenge, amb temps tranquil, més assolellat i càlid diumenge i amb sol i núvols dissabte. Per dissabte, precisament, Jordi Delgado al camp de futbol de Ripoll a les 12, zona de Centelles, Mar i Estrella, Torre la Meu, Anna Codina, o el dissabte al vespre, Ciutadella, de Menorca, en aquest cas, Toni Salvador. En tots els casos, sol i núvols, estones de núvols amb poc sol, però sense pluja. Diumenge, en canvi, Marta Prat Palamós, Albert Carrión a Lleida Ciutat, al matí fan una pedalada, i Ainet de Cardós, Marc Gallardó. Doncs bé, en tots tres casos, sol i al migdia calor. Cap de setmana en general, doncs el que hem dit, dissabte amb núvols, algunes clarianes, diumenge amb més sol i més calor. Això és vàlid per la Cerdanya, Ramon Rubio, Riells del Fai, Montse Rosado, i del Tebre, Iol Galera. Casaments, Narcís Carreras, no ens diu si és el nuvi, si és algú dels convidats. Sigui qui sigui, doncs dissabte a les 6 de la tarda de Badalona hi haurà núvols que no enterboliran ni el casament ni el cel.
El concurs.
La borrasca Daniel va afectar Grècia i també un altre país de forma molt tràgica. Quin gran dificultat en la pregunta. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, Vincles, de la varietat arbequina, un oli de Prior Day. De la setmana passada, la pregunta que deia: el juliol passat va ser el primer o el segon mes de juliol més càlid de la història instrumental climàtica? Doncs va ser el primer, ho ha encertat molta gent, qui ha sortit triat en aquest cas el sorteig, Joan Medina de Sabadell, que s'emporta una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre arbequina del Priorat, gentilesa de Prior Day.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Pili Rius, finalista de la setmana, espectacular arc de tempesta des de l'Aldea. Foto del 3 de setembre.
Si vols viatjar de manera còmoda, fiable i sostenible, deixa el cotxe a casa i utilitza els trens de Renfe a Catalunya. Oblida't de cues quilomètriques, estrès i evita l'emissió a l'atmosfera de partícules contaminants. Recorda, entra a renfe.com i planifica el teu viatge.
Renfe, el teu tren.
La setmana que ve.
La setmana que ve, diversos temes, alguns dels quals us els avancem. Olot prohibeix els patinets, l'empresa d'energia solar Solar Profit punxa, com a mínim en part. París planta cara al canvi climàtic. Com dèiem, no seran els únics, però sí alguns d'ells. I a més, evidentment, estarem pendents del temps que farà per la Misericòrdia, per Santa Tecla i per les festes de la Mercè. Tres grans ciutats de Catalunya de festa major, d'altres indrets també, evidentment. catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook, 28.000 seguidors, Twitter, a punt d'arribar als 81.000 seguidors. José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura i Francesc Mauri, l'equip. Gràcies.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.